Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. El president dels Estats Units, Donald Trump, nega que l'abatiment d'un avió caça-bombarder nord-americà en territori iranià avui afecti les negociacions amb el règim dels ayatolàs. Teheran ha comunicat als mediadors pakistanesos que rebutja la invitació per anar a Islamabad i tenir contactes directes amb els negociadors de Washington. En una entrevista a la cadena NBC, el mandatari de la Casa Blanca s'ha negat a donar detalls sobre la missió de recerca del segon tripulant de l'aparell F-15 que ha caigut a l'Iran. Un dels dos pilots sí que ha estat rescatat en vida per les forces aèries nord-americanes. Durant l'operació de rescat, dos dels helicòpters que buscaven els pilots han esquivat foc enemic. Segons el diari The New York Times, un segon avió nord-americà s'ha estavellat aquest divendres en circumstàncies no aclarides encara prop de l'estret d'Hormuz. L'Iran diu que l'ha batut. En qualsevol cas, el pilot de l'aparell monoplaça, un avió d'atac A-10, també ha estat rescatat sa i estalvi. Més notícies, Mireia Sala.
Els bombers han rescatat avui 16 persones a la muntanya. Coincidint amb l'inici de les vacances de Setmana Santa, han hagut de fer 15 rescats al medi natural, 9 amb helicòpter i 8 amb efectius del grup d'actuacions especials, els GRAE. La majoria han estat excursionistes que s'han fet mal a un genoll o un turmell, però també gent que s'havia perdut o un escalador a qui li ha sortit l'espatlla.
Una desena de veïns d'Esparreguera han hagut de ser desallotjats per l'enfonsament d'una teulada. Ha passat aquest migdia al centre històric d'aquest municipi del Baix Llobregat. A quarts de tres s'ha enfonsat un aparell mitgera i ha ensorrat dues cases. Quan ha caigut el sostre, en un dels immobles no hi havia ningú i a l'altre hi havia dues persones que han pogut sortir il·leses. Ho ha explicat a 3Cat Info el sotsinspector en guàrdia del cap dels bombers, Barran Fuertes.
L'estructura era de tàpia, per tant, és sorra compactada, que ha quedat molt afectada tot el que ve a ser els edificis adjacents. Per tant, no hi havia persones afectades i preventivament hem evacuat tant els edificis adjacents als afectats com els tres de davant, perquè en cas d'un possible desplom del mur podria haver-hi una afectació.
Acord in extremis entre Podem, Esquerra Unida i Sumar per anar plegats a les eleccions andaluses del 17 de maig. Les esquerres han arribat a una entesa després d'intenses negociacions i només unes hores abans que aquesta mitjanit acabi el termini per registrar la candidatura. Les esquerres andaluses es presentaran en coalició sota el paraigua de la marca Per Andalusia, que aglutina fins a 7 forces polítiques amb el lideratge d'Antonio Maillo.
Queremos negociar, queremos una izquierda unida, una izquierda transformadora, una izquierda fuerte.
El president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, ha demanat una segona línia de fabricació de vehicles elèctrics a la planta de Martorell. Així es podria fabricar un segon Cupra elèctric més gran que l'actual Cupra Raval, el primer model elèctric que es fa en aquesta planta i que serà presentat la setmana que ve. Per Carnero, al mateix temps, s'assegurarien els llocs de treball de la planta de Martorell.
Con esto no está garantizado el empleo desde el punto de vista de que la capacidad de volumen que vamos a tener no es suficiente y lo que hemos exigido a la dirección y al consorcio es tener esa segunda plataforma de mayor valor añadido que nos permita esa tranquilidad y esa seguridad para todos los trabajadores en los próximos años futuros, ¿no?
A aquesta hora es fan en força poblacions catalanes els viacrucis i les processons de Divendres Sant. Com la del Sant Enterrament de Tarragona, en què les dones han guanyat protagonisme.
La Congregació de la Soledat, formada per un miler de dones, és la més nombrosa de la ciutat. Georgina Gual, que juntament amb Raquel Moreno són les primeres presidentes de l'Associació d'Agrupacions de la Setmana Santa, diu que encara n'hi ha poques en càrrecs directius.
Potser és el lloc que costa més que entrin dones. Actualment ja hi ha moltes presidentes i anteriorment també en van haver algunes, eh? Però potser és el càrrec que més costa d'assumir.
A Girona i a la Seu d'Urgell, entre d'altres, també es fan processons. I a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, s'hi està fent el Via Crucis Vivent.
I els esports, el Barça afronta aquest dissabte a les 9 del vespre el primer dels tres partits que l'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid en menys de 15 dies. Primer de Lliga i després els dos de quarts de Champions.
L'Espanyol visita aquest dissabte a 6:45 al Betis, un equip en zona europea. L'equip de Manolo González suma 12 partits seguits sense guanyar.
Avançat de la 30a jornada de Lliga, Rayo 1, Elx 0, l'equip visitant ha jugat amb 10 jugadors des del minut 40.
A la Lliga Femenina de Futbol, el Barça rebrà dilluns el Badalona 8 viuen en directe per TV3. L'Espanyol juga aquest dissabte a les 12 al camp del Granada, en directe per Esports 3.
En handbol, empat a 24 gols entre el Franklin Granollers i el Logroño. Els catalans, per tant, que no poden recuperar la segona posició de la classificació que ocupa l'equip de la Rioja.
I a l'Eurolliga de bàsquet, ASVEL Villarban 74, Olympiacos 82, Virtus de Bolonya 81, València 94, i Baskonia 98, Real Madrid 96.
Fins aquí les notícies.
Marxeu, xiplets!
El camí que hem recorregut és llarg, però ara no podem defallir.
L'especial del 25è aniversari del Senyor dels Anells, de la Finestra Indiscreta, arriba al final.
Dóna'ns el mitjarol, noies!
Si tant el voleu, veniu aquí a prendre mal.
En el camí que tenim al davant hi haurà molts moments que voldrem tirar enrere, però no ho farem.
La gent d'aquests relats tenien ocasions a dojo per fer-se enrere i no ho feien.
Anem junts fins al món del Fat i llancem l'anell al foc.
Posa't els auriculars i uneix-te al viatge en una experiència sonora única. El Senyor dels Anells com no l'havies sentit mai.
L'únic que has de decidir és què en fas del temps que s'ha atorgat.
Aquest divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre i la col·laboració especial de Jordi Buixaderas.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el 49.745 49745 de la sèrie 32. Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 25 euros l'any.
Cimera de l'ONU sobre Israel i Palestina al...
Missatge? Qui m'envia un missatge a aquesta hora?
Hola, Bernat, què tal? Escolta'm, fantàstica proposta. Em sembla superbé i, a més, estàs a temps d'afegir-te al projecte perquè encara estem allò treballant dur amb aquesta cançó. Hauríem de, primer, saber si ets tenor o baix. Vale? Hauríem de quedar res un dia i fem una mica de vocalitzacions i així, en funció del que siguis, et passo ja àudio i papers de la teva veu i res, i a venir als assajos. Assagem els dimarts de 8:45 a les 10 allà a l'Església Santa Cecília. Ja saps que a l'escola no hi cabem perquè el cor és molt gran. Doncs res, encantats. A veure si t'apuntes i a veure si aconseguim, si aconseguim que assoleixis el teu objectiu amb la cançó. Vinga, una abraçada. Adéu.
Aquest que acabeu de sentir és l'Agustí Valentí, el director de la coral de l'Escola de Música de Sant Gervasi. Bé, ja ho heu vist. Estic convidat per cantar Bohemian Rhapsody.
Rapsòdia Bohèmia. 50 anys de l'obra mestra de Queen.
Cantar Bohemian Rhapsody amb una coral era una opció que no m'havia plantejat i que ara se'm revela com a solució fantàstica. He trucat la Ruth i li he preguntat si allò que he vist a l'Instagram era el que m'imaginava. I sí, la coral de l'Escola de Música Sant Gervasi l'està assajant per oferir-la en el seu repertori. No he cantat mai en una coral i no sé si en sabré, però aquesta oportunitat no la puc deixar escapar. Com heu comprovat, la predisposició de l'Agustí Valentí, del director, és fantàstica. I encara millor, m'envia deures per poder practicar amb la que teòricament és la meva tonalitat, la de baix. M'hi poso, més que res, per no presentar-me a l'assaig de la coral amb les mans o amb les cordes vocals buides.
Capítol 3. Ballem un fandango?
Reconec que m'estic animant. Allò que primer em feia il·lusió, després m'espantava i més endavant em generava una frustració total, ara remunta el vol. Entre la meva cita amb la coral de l'Escola de Música Sant Gervasi i el repàs de les versions, penso que encara ho podré reconduir.
però em falta un darrer però molt important pas. Necessito que algú que hagi cantat Bohemian Rhapsody de forma seriosa, professional, fins i tot brillant, m'expliqui com es fa. I tinc la persona. És l'artista de casa nostra més proper a la figura de Freddie Mercury que jo recordo. Gran intèrpret, compositor i amb una posada en escena espectacular. Cito als estudis de Catalunya Ràdio el cantant d'Obeses, Arnau Tordera. Arnau Tordera, gràcies per rebre'm.
No, home, al contrari, un honor per mi.
Com és que canta tan bé, aquest senyor? I què el fa tan especial?
Bé, en primer lloc, jo crec que té un timbre preciós. És a dir, el timbre de la veu, el color amb el qual nosaltres projectem la nostra veu, que cadascú de nosaltres el té, i és singular. Per això detectem quan una persona ens parla i sabem qui és si la coneixem, perquè reconeixem aquella veu. Doncs el seu timbre, que és fruit, en aquest cas, doncs, home, de moltes peculiaritats, de la forma del crani, de les dents, també, que ell en moltes ocasions es va negar a arreglar-se-les perquè tenia el temor que el timbre li canviés, de la capacitat toràcica, etcètera. Tots aquests elements corporis, d'alguna manera o altra, diguéssim, configuren el timbre de la veu. I això és una de les parts que fa que la veu de Freddie Mercury sigui bonica a l'escolta, que ens agradi, que sigui agradable d'escoltar i que sigui també particular a l'hora de emetre el so. I llavors, doncs bé, diríem que ell sí que va fer classes de música quan era un nen, però no em consta que fes classes de cant sistemàtiques. Vull dir que, en realitat, segurament li va sorgir a mesura d'anar provant la veu, d'anar interpretant peces d'artistes que probablement ell també admirava i d'anar configurant, doncs, una manera de cantar que, justament en aquest punt de confluència entre el món clàssic i el món més modern, trobem aquesta manera de cantar més oberta, més desplegada, més d'impacte, més de nasal, en alguns casos, fins i tot, que ha acabat configurant una icona del cant modern.
Tu, com a cantant, què és el que més li enveges?
Sobretot la facilitat del fraseig en la tessitura, diguéssim, més aguda de la veu de pit, per dir-ho així. Freddie Mercury, al contrari del que molta gent pensa, no tenia un falset gaire desenvolupat. Quan cantes en falset, a vegades diuen cantes com Freddie Mercury, no? Freddie Mercury, al contrari de Ian Gillan, per exemple, cantant de Deep Purple, que tenia un falset prodigiós. O de Robert Plant, cantant de Led Zeppelin, que tenia encara una tessitura més aguda, molt més similar a Roger Taylor. Freddie Mercury utilitzava la part superior del pentagrama amb una facilitat i una agilitat, però sense passar-se al falset. En aquesta espècie de tècnica que anomenem belting, per dir-ho així, doncs tenir una facilitat innata per desenvolupar-se en aquest registre i treure un bon timbre en aquest registre, que és el més difícil, perquè en aquest cas és un tipus de notes en les quals la veu està molt tensionada i costa molt ser clar i concís en allò que es diu. I, en canvi, ell, de manera prodigiosa, doncs podia fer-ho.
Escolta, parlem ara de la cançó. Una de les coses més sorprenents o que crida més l'atenció és que algú la vulgui interpretar, no? I això ho heu fet a Obeses, no? Ja veuràs. T'importa que la posem?
Fa uns quants anys que la vaig cantar, però endavant, som-hi. Is this the real life?
Is this just fantasy? Que tens tu, eh?
Sí, sóc jo i un cor de 12 cantants lírics. No escape from reality.
Open your eyes. Vau haver d'assajar molt, vau haver de, no sé, prendre-vos alguna cosa per dir, va, fem Bohemian Rhapsody en directe.
Sobretot, en primer lloc, és tenir un punt d'inconsciència, de dir, som-hi, atrevint-nos a fer aquesta peça, llavors buscar partitures, que d'algunes coses no n'hi havia, d'alguna part del cor sí, amb notes equivocades, llavors corregir-ho una mica, i bé, a partir d'aquí, doncs, atrevir-nos-hi i aprovar-ho. I un cop, bé, t'has desacomplexat d'intentar portar-la en directe, sabent, òbviament, que mai podràs assolir el nivell de l'original, doncs bé, la veritat és que la gent ho celebrava moltíssim. Mama, life had just been...
Home, tu sí, com a cantant ets de la família Freddie Mercury, no? Vull dir, aquesta el que comentàvem abans, en termes tècnics, que ara soc incapaç de reproduir el bending, l'has dit?
Belting. Sí, home, per descomptat, és un artista que he escoltat moltíssim, i per tant m'he empapat de la seva manera de cantar i de la seva tècnica. No ha estat l'únic, per descomptat, però sí que té un paper primordial en la meva manera de cantar, sobretot perquè és algú que, com deia abans, doncs, feia convergir una mica certes qüestions del món clàssic amb el món del rock de la seva època, i per tant aquesta mescla de diverses procedències del món popular i el món més acadèmic, doncs sempre m'ha semblat molt suggestiva, i naturalment doncs he cantat molt Freddie Mercury al llarg de la meva vida i alguna cosa va quedant.
M'ha agradat molt, com ho feu? Com ho fas?
Moltes gràcies.
Perquè aquí el nostre Freddie Mercury, Arnau Tordera, no només canta, sinó que fa el solo.
Mira, en aquest cas puc dir que, òbviament, mai assoliré el nivell de Freddie Mercury ni de Brian May, però sí que puc fer alguna cosa que ells no van poder fer mai, que és cantar la peça i tocar el solo de guitarra.
I aquí el que toca és fer un reconeixement a Brian May, perquè fins ara hem parlat de Freddie Mercury amb justícia, però és que Brian May fa una aportació a Bohemian Rhapsody màgica, magistral, mínima, però imprescindible. Aquesta és la pista original del solo de guitarra de Brian May a Bohemian Rhapsody, tal com es va gravar l'estiu de 1975. Tornem a la interpretació en directe d'Obeses. No només l'Arnau Tordera canta bé, fa el solo de guitarra, sinó que, a més, fan la part operística en directe, que no ho havia fet ni Queen. Galileo,
Galileo. Això Queen no ho va fer mai en directe, era enregistrat.
Sí, sí, Queen en aquest moment dels cors, doncs, llançaven, suposo que amb tocadiscos de l'època, no sé com ho feien tècnicament, perquè llavors no hi havia un MP3 que poguessis llançar en aquell moment, però tocaven la primera part sense la introducció i llavors aquest fragment dels cors el punxaven, desapareixent de l'escenari. Però bé, nosaltres vam pensar que si la feien, doncs l'havíem de fer completa.
A veure, què passa? Ja hi tornem amb el tema. Segona vegada que apareix la qüestió de la part operística, que Queen no la feia en directe. És veritat, és complexa, hi ha moltes veus, però tan difícil és... Descobrim-ho.
Galileo! Galileo!
Galileo Figaro!
Aquí tenim un parell de veus agudes i un parell de veus més greus. Ara el que farem serà separar-les, perquè ho podem fer, oi? Sí, sí. És una veu més aguda, possiblement aquesta sigui de Freddie Mercury, però crec que n'hi ha una altra de més aguda encara.
Galileo! Galileo!
Aquest és Roger Taylor, el bateria que tenia un timbre de veu quan volia de falset. I amb els de baix com anem?
Galileo! Galileo!
Freddie Mercury fent els Galileo, que a més n'afegirà un altre encara més.
Galileo Figaro!
Galileo Figaro! Molt bé, avancem i anem amb el Beelzebub.
Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Para, que hi ha molta cosa a analitzar. D'entrada, tenim unes veus ben baixes que, si les escoltem en solitari, són fins i tot còmiques.
Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Trobo que fins i tot han de fer un esforç per cantar des de tan a baix. Ara posem l'altra cara de la moneda, les que són més agudes.
For me, for me.
Però si hi ha una cosa que crida l'atenció en aquest fragment, són aquests aguts, agudíssims, que hi ha al final. Comencem pel primer, el que no ho és tant. Ens tornem a trobar un Roger Taylor agudíssim, però és que és capaç de fer aquesta barbaritat.
For me.
sens dubte, és la nota més aguda que hi deu haver en tota la discografia sencera de Queen. En fi, són moltíssimes veus, ni una, ni dues, ni tres, ni quatre, ja ho heu pogut comprovar. Són moltes més de les que podem comptar als dits de les mans. So you think you can stone me and spit in my eye? I ara, un secret que compartiré amb vosaltres. Em fa una mica de cosa, eh? Però alhora també penso, bé, el senyor Freddie Mercury, que també cantava, potser de tant en tant també se li escapava algun gall. Aquesta és la part rock de Bohemian Rhapsody. Són unes gravacions on Freddie Mercury, cada cop més forçat, cada cop més cansat... So you think you can stone me and spit in my eye? Cada cop amb més galls. So you think you can love me and leave me to die? Però Freddie Mercury insistia. So you think you can love me and leave me to die? Ah, quin grau dissimula bé. I ara ve la definitiva. So you think you can love me and leave me to die? Potser hauria d'haver avisat abans que això ho podia ferir la vostra sensibilitat, que apartéssiu les criatures, però el cert és que Freddie Mercury, ara ho tornarem a sentir, farem repetició de la jugada, i no és perquè vulgui fer-ne bandera, simplement per demostrar que Tots som humans era capaç també d'incloure, perquè es va incloure en la versió enregistrada i publicada de Bohemian Rhapsody, aquest megagall.
Te recomiendo una revisión.
Estupendo, voy a verla.
Wait a moment, he's going to see the... So you think you can love me
and leave me to die? Esa es buena, esa es buena.
Arnau, jo m'he proposat una cosa que cada cop estic tenint més clar que serà impossible, però no vull defallir. Jo, que sóc molt fan de Queen des que tenia 13 anys, jo la volia... Jo vull cantar Bohemian Rhapsody. No sóc cantant, no tinc formació. Què puc fer? Què em recomanes? M'apunto una coral? Faig només la part operística? Faig una versió acústica amb algú que m'ajudi?
A veure, si es tracta de fer un homenatge, s'ha de fer en majúscules. I, per tant, jo m'aventuraria a cantar-la amb tota la instrumentació que té i intentar, doncs, bé, treure les pors de sobre i llançar-t'hi. Sobretot sabent ja de base que no assoliràs mai la bellesa vocal de Freddie Mercury, però en tot cas pots fer la teva versió personal. També hauràs de valorar si ho fas a la seva octava, si canvies d'octava, com va fer Elton John en el seu moment.
Sí, és el soterrani, eh?
O si trobes un altre equilibri que s'hagi de canviar de to. Però, en tot cas, jo crec que serà un homenatge merescut, perquè al final que una cançó 50 anys després de la seva estrena se segueixi cantant i segueixi interessant, per mi és un acte prou honorable d'amor i d'estima per aquesta cançó.
Gràcies, Arnau.
Un plaer, que vagi bé.
Això és com una muntanya russa. M'influ i em desinflo com si fos un acordió. M'estava animant i després d'estar amb l'Arnau Tordera torno a ser una mica pessimista. L'experiència amb la coral marcarà el següent pas del meu estat d'ànim. Som-hi!
El diumenge, sí. Preguntarem lo de les llunetes, sí.
Doncs ja hi som. A la sala d'assaig de la coral de l'Escola de Música de Sant Gervasi. A veure com ho fan. Home, sona bé, eh? Espero no desentonar gaire. Oh, no. El cor operístic, fabulós. Després em tocarà a mi, eh? Quin repte, mare meva. A veure. Molt bé. Uau! Quin falset acaba de fer la Ruth. Gairebé ha trencat el vidre de les finestres. Ni Roger Taylor arribava tan amunt. Vinga, va, em toca a mi. Bona tarda. Hola. Perdó, eh? S'encendran les llums. És el director? Sí.
Mama.
Perdó, perdó, perdó. Potser que calli. Però si ho fan perfecte, mare meva. Ah, no. Però si és que fan cors, fan segones veus, és impossible. És impossible. No, no puc venir aquí i posar-me a cantar com si res. Feu. Us deixo tranquils.
És difícil valorar ara...
Mare meva, quina trompada. Amics i amigues, us ho confesso. No me'n surto. Ni envoltat de la coral he estat capaç de cantar amb una mica de dignitat. I a sobre he sortit una mica avergonyit. Què em pensava? Que cantar en una coral era posar-se allà envoltat de cantaires i que tot sortiria sol? Cal preparació, cal disciplina, cal uns mínims coneixements musicals i una bona dosi d'humilitat. Però també me n'adono que torturar-se no em porta enlloc. I aleshores penso en ell, en el meu admirat Freddy. Què feia ell davant un desafiament musical? Sí, ja sé que ell era un geni i no tenia els mateixos problemes que aquest pobre locutor que només intenta cantar una cançó. Però com devia afrontar els problemes Freddy Mercury? Em cal conèixer-lo millor. He de saber com era, què pensava, com sentia. M'he de posar a la seva pell i crec que hi ha un lloc ideal per començar a fer aquest viatge a l'interior del meu ídol musical. Faig les maletes i me'n vaig cap a Suïssa. L'aire fresc i renovador dels Alps m'espera.
Rapsòdia Bohèmia és una producció de Catalunya Ràdio creada per Bernat Soler i Sam Silva i inspirada per la genialitat de Freddie Mercury. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Mesdames et messieurs, nous arrivons à Lausanne sur la voie 3. Veuillez descendre à droite de le centre de la marche. De Zugfeldreichen en Beuve, Montreux, Aigle, Saint-Maurice.
Doncs ja som a Montreux. Avui és 6 de setembre. Ahir Freddie Mercury, 5 de setembre, hauria fet 79 anys. I pels vols del seu aniversari, sempre a Montreux, des de fa uns anys, ens hi reunim. Bé, s'hi reuneixen una bona colla d'admiradors, de fans, de nostàlgics, d'amants de la música i d'amants de la figura de Freddie Mercury i de la música de Queen. Al costat del llac Leman, on va passar els últims mesos de la seva vida Freddie Mercury, i al costat d'una escultura que homenatja el geni de Queen amb la seva postura més icònica, aixecant el braç, amb el micròfon de mig peu, i de fons una sessió de karaoke molt professional.
We're doing pretty good. Roger and I are actually speaking quite a lot at the moment. We have some plans.
Han estat 48 hores de convivència amb la figura de Freddie Mercury, amb fans d'arreu del món. Hem ballat, hem cantat, hem menjat, hem begut. Brian May ens ha donat la benvinguda amb un vídeo i hem constatat que 30 anys després de la seva mort encara tenim ganes de celebrar la vida i l'aniversari del Freddie. Freddie, com t'estima la gent.
Rapsòdia Bohèmia. 50 anys de l'obra mestra de Queen. A new life is born.
Torno de Montreux emocionat, ho he d'admetre. Estar envoltat de tants fans de Queen i veure la passió amb la que encara viuen la seva música m'anima a no rendir-me. Tot el que estic fent té sentit, és clar que sí.
Però ara el que necessito és ficar-me encara més en la pell de Freddie Mercury i ho faré amb dues dones catalanes que el van conèixer, que el van estimar i que m'ajudaran en aquest viatge apassionant.
Capítol 4. El nostre Freddie.
La periodista Berta Yebra és una institució del periodisme musical. Cofundadora de la revista Popular Uno, la Berta ha conegut i ha fet amistat amb algunes de les grans figures del rock, entre ells els Queen. Però dels quatre, amb qui la Berta va fer una connexió més especial, va ser amb Freddie Mercury.
Hola.
Hola, ets la Berta?
Sí, jo misma.
Ets la mítica Berta,
sí,
del Popular Uno?
Pues sí, aquí.
Ostres.
Aquí, en cuerpo y alma y en todo lo que... Sí. Tot el que pugui ser, sí.
Doncs la meva trucada una miqueta també és per reconèixer-te aquesta carrera i aquesta trajectòria, perquè m'interessa molt, sobretot, una experiència que vas viure tu, perquè estic intentant conèixer de més a prop la figura del meu gran ídol, que va ser Freddie Mercury. I crec que tu el vas conèixer bé, oi?
Sí, fue, pues mira, como toda mi vida, siempre ha sido, yo qué sé, el destino casual, que nos, me ha juntado con gente increíble, alucinante, ¿no? Y yo estaba haciendo mis Bertas Ficciones, que era una especie de fotonovela, lo hice con todos, la gente rockera del mundo, y siempre me tocaba en un lugar distinto, y así fue cuando lo conocí. Conocía, bueno, a Queen y a él, pero principalmente con él fue un flechazo.
Yo he visto fotografías on fins i tot li estàs pintant les ungles.
Ah, sí. Sí, eso me encantó. Porque es que es lo que te digo, que teníamos conexiones especiales. A él le encantaban las joyas y a mí también. Sobre todo los brazaletes y todo eso, ¿no? Y nos los intercambiábamos. Y él fue, quizás fue el primer artista en mi vida que le vi con las uñas pintadas de negro. Y él me pidió que se las pintara. Yo se las pinté y él me pintó las mías. Y conectamos muy bien.
Que bé. Berta, tu, quan van publicar la cançó Bohemian Rhapsody, tu què vas pensar quan vau sentir allò el dia que us va arribar? M'imagino que un single, no?, com de vinil o una cinta, no sé. Què vas pensar, te'n recordes?
Mira, que m'encanta toda la música y tengo gente... Tengo cantantes a los que amo, a los que adoro y tal, y bandas de rock y todo, ¿no? Pero con Freddie era un punto y aparte, era algo especial. Y Bohemian Rhapsody yo lo he visto en locales, en estadios y tal, y cuando sonaba esta canción, la gente levitaba. Siempre he visto que la gente no tocaba con el pie en el suelo.
Doncs mira que he parlat d'aquesta cançó amb especialistes, amb gent que en sap de música, amb artistes, però ningú encara m'havia fet la definició que m'acabes de fer tu, que és una cançó que fa levitar.
Tú pones esta canción en un recinto que, por ejemplo, hayan 200, pequeño, ¿eh? Ya no estoy hablando de grandes estadios. Ahora, poner el tema en un sitio que hayan 200 personas o 300 y tú observa a la gente, te darás cuenta que es mágico, no tiene nada que ver con el resto del resto, nada que ver con el resto de bandas y grupos, y mira que ya te digo, pero es que la canción esta tiene alma, tiene algo especial, ¿no?
Berta, Freddie es inimitable, ¿oí?
Sí. Freddie solo ha habido uno y no habrá ninguno más. Ninguno. No. Podrán haber artistas igual, mejores, lo que tú quieras. Pero como Freddie, ninguno.
Ja m'ho imaginava. Berta, ha estat un plaer parlar amb tu. T'ho agraeixo moltíssim, de debò. M'has ajudat molt.
Gracias a ti también. Porque es bonito recordar gente tan grande como Freddie, ¿no?
Doncs ja ho heu sentit. El Freddie és inimitable. Tornem a la crua realitat. Ai, senyor... Bé, el que em queda claríssim és que Freddie Mercury tenia una gran capacitat de seducció, que era tendre, atent, sensible, el que deia, un seductor.
Ooh, love,
I a casa nostra en tenim la millor prova. Com no caure rendit als braços d'algú que et dedica una cançó? Això és el que va fer Freddie Mercury l'any 1988 amb la cançó, o més ben dit, amb l'himne que va dedicar a la ciutat de Barcelona. Una de les grans llegendes de la música moderna del segle XX es fixava en la capital de Catalunya, en el Cap i Casal, i li dedicava una peça de to èpic. I a sobre ho feia al costat de la gran figura de la música del nostre país, la grandiosa soprano Montserrat Caballé. Barcelona és la baula que lligarà per sempre Freddie Mercury i els barcelonins. Montserrat Martí és la filla de la gran diva de l'òpera, que ens va deixar l'any 2018. La filla de Montserrat Caballé ha seguit la tradició familiar i és una excel·lent soprano. Quan la seva mare i Freddie Mercury van unir el seu talent, ella era una adolescent. I avui, la Montsita, com la coneix tothom, accedeix a compartir amb nosaltres els seus records d'aquells moments màgics.
I am Montserrat Caballé. I am the voice that sang with Freddie Mercury the song Barcelona, the song from my city.
Montserrat, com es van conèixer la teva mare i Freddie Mercury? Tu ho saps exactament?
La veritat, jo tenia 16 anys a l'època i em va dir... Filla, coneixes a Queen, a Freddie Mercury? I vaig dir, home, sí, tant. I diu, pues, que és que vol cantar amb mi. I la primera imatge que em va venir al cap va ser el vídeo del Freddie vestit de dona, I want to break free, amb l'aspiradora. I li vaig dir, mare, no sé si ho veig. I em va dir, no, que nosaltres parlem el llenguatge de la música perquè, bueno, és el nostre idioma, no?, dels músics, i ens entendrem. I want to
break free. Mis hijos son grandes adoradores de su música y de él. Y cuando me ofreció esto me pareció increíble y estuve muy emocionada.
Bueno, ya es van conèixer a l'Hotel Ritz, a Barcelona. Allà pues, va haver-hi una química, diguéssim, entre ells.
I came to Barcelona to see her for the first time and I played a few tunes and she liked it. Now she's rock and roller.
Su música sonó y me cautivó completamente.
I després ja es van tornar a veure a Londres. Ell hi va composar una cançó que aleshores no tenia lletra, que la va titular Exercises in Free Love. I ella cantava un recital al Royal Opera House, al Covent Garden. Ell estava amagat en una llotja, no? Sense dir, sense que ningú sapigués, va entrar quan estava tot fosc. I la mare ho va fer com a avís, va dir, tinc una cançó d'un compatriota de vostès que m'ha dedicat, després ja els diré qui és. I la va cantar, la va fer com un vocalizo sense lletra.
És su música que la rehizo para mí.
Va tenir molt d'èxit i ella va dir pues, al compositor pues, està aquí en una llotja, és el senyor Freddie Mercury. Bueno, el teatre es va venir baix. Ell va baixar, van tornar-la a repetir.
I verdaderament tuvo un grandiós èxit en Covent Garden.
I a partir d'allà, doncs, aquesta cançó, la mare li va posar lletra en castellà. Crec que és l'única vegada que el Freddy, penso, ha cantat en castellà. I en el disc on està la cançó de Barcelona, l'LP, aleshores pues, la van titular En sueño. I després pues, ja van passar bueno, moltes reunions a casa del Freddy a Londres, fins a la matinada, no?
It was a very special night. I will never forget.
I hi ha una anècdota divertida que la mare li van preguntar què fa vostè fins les tantes de la matinada a casa del senyor Mercury, no? I ella va dir, bueno, pues de tot menys el que s'imaginen, no?
Time passed so fast. I spent the night at Freddie's home.
You're not tired now, huh? You must rest a little.
You want me to go? I'm going.
No, 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 I don't want you to go. I think you must rest.
I sound so terrible.
You sound...
Call me Monsi.
Okay, Monsi. But if I say myself to you,
I will always remember this 1 year together, one of the most happy of my life.
hi ha una entrevista que està, surt amb la, a sobre la gramola seva.
And I just thought...
Que diu, és una rock and roller, no? Perquè la mare li va dir, quantes cançons caben en un disc de rock dels vostres, no?
How many songs does a normal rock and roll album have? And I said something like 10.
I li va dir, pues no sé, 10, 12. I li va dir, ah, pues mira, 10 songs for tomorrow, para mañana, no?
Yes, write 10 songs, like tomorrow.
Es van passar bomba, la veritat.
Musicians, they understand each other very, very well.
Beginning again.
Yeah, we should start from the top. Okay. Hello.
Que deia la mare és també, pues, em deia, clar, és que aquest noi es mou tant, i ja no com anava vestit o no, perquè és igual, això no, la mare tampoc em va parlar d'això, però deia, és que es mou molt, té molta energia, i clar, jo sóc gran, tinc volum, sóc una dona que té un cos gran, jo no sé com quedaré.
I am old, I am big, I don't know. And he says, listen, music has not aged.
I, de fet, quan vam presentar el disc a Eivissa, jo tenia, bueno, aquella època 16, i una cosina meva, que tenia 20 anys, ens va demanar d'acompanyar-la. I vam dir, per què? Diu, no, perquè vosaltres, que sou ara, teniu l'edat d'aquesta jove, diu, em podreu dir si mentre fem l'assaig, si em passo d'intentar ser moderna o no, em quedo curta o tal. Bueno, això ens va donar l'oportunitat a la meva cosina Anna i a mi de viatjar, de conèixer el Freddy, que jo crec que me l'imaginava com sempre, i quan el vam trobar anava amb un traje blau, amb una camisa d'aquestes de xorreres, diguéssim. Ah, estrany, perquè s'havia tret el bigoti, canviava molt sense bigoti, la veritat. Però bueno, vam trobar un senyor, un gentleman, la veritat, educadíssim, amb una admiració per la meva mare, i bueno, vam anar a l'assaig, i la meva mare ens va pujar a l'escenari i ens va fent així amb el dit, com el César, no? Cap amunt o cap avall... Ai! I ens va fent així, quan es movia, ens deia com, sí o no? I deien, pues sí, sí, mare, sí, no? Perquè li feia una mica de cosa això, no? Que clar, que tu veies vídeos dels concerts d'ells, de Queen, i clar, que aquest senyor pues, no parava de moure's amb el micro amunt, avall, clar, els braços, clar, la mare deia, pues a veure què em fa, no? Però no, la veritat és que després tot va ser molt, molt rodat, molt, molt maco.
Try the duet.
Pues hi ha converses en aquestes gravacions, riuen molt.
My horoscope said today, you know what they say, my horoscope with the times?
Sobretot s'ho van passar pipa, perquè ell tenia l'admiració per ella, i ella pues, era com una nena amb sabates noves, no? Gaudint i la veritat amb molt de respecte.
Cuando se sentó al piano y tocó para mí, me parecía maravilloso, es magnífico.
I fent música, sobretot el que deia la mare és veritat, no? Perquè pots tenir dos artistes de diferents mons musicals, però el llenguatge nostre és el solfeig, el de música, diguéssim, i si pots parlar el mateix idioma, pues, t'entens, al final arribes amb un enteniment musical, no?
Acabem de sentir moments històrics. Corresponen a gravacions fetes de manera casolana de la primera nit que Freddie Mercury i Montserrat Caballé es van trobar a la casa de Londres del cantant. Assajaven les cançons del nou disc, però, prèviament, Freddie Mercury havia enregistrat les cançons fent la veu d'ell i fent la veu d'ella. Pareu bé l'orella, perquè qui canta és Freddie Mercury en els dos registres.
Dream is coming true. I want everyone to see.
A vegades els altres artistes que jo sé que vols col·laborar o que volen col·laborar o que han volgut col·laborar amb ella, la mare deia, pues envia-me la música, no? I enviaven la lletra. I deia, no, la música, no, però sí, això. I deia, no, jo necessito llegir la música per saber on respiro, és el nostre idioma, diguéssim, el nostre llenguatge, no? El solfeig. I era un gran músic, el Freddy, tenia veu de baríton, un gentleman, era un senyor, i, bueno, i apassionat de l'òpera, apassionat de l'òpera.
A Freddie Mercury, la primera referència que jo tinc que relaciono amb la teva mare és quan ell ve a la gira de l'any 1986, venen a Barcelona.
Anoche, con su actuación en Barcelona, iniciaba su gira por España el veterano grupo británico de rock, Queen.
Los cuatro llegaron a Barcelona el jueves por la tarde. Eso sí, Freddie vino por su cuenta en un avión particular. Dicen que tienen muchos caprichos y manías. No le gustó el hotel donde se alojó porque su habitación no tenía balcón donde poder tomar el sol. Freddy adora el sol.
I el programa Informe Semanal de Televisió Espanyola li fa una entrevista i ell diu que la seva cantant preferida és Montserrat Caballé.
No se lo creerá. Mi cantante preferida es Montserrat Caballé. No digo esto por el hecho de estar aquí. Ella es una persona formidable y a ella es a quien escucho.
She's the best.
Bueno, van coincidir dos persones estratosfèriques, que jo dic, i que es van entendre molt bé i es va crear una amistat, perquè a vegades pots col·laborar, però bueno, que col·labores i després amb el temps pues, ja es perd millor el contacte, però no va ser així amb el Freddy i la meva mare, perquè bueno, s'estimaven, es van arribar a estimar molt. De fet, quan ell va saber que tenia la malaltia, li va voler dir amb ella:
no puedo hacerlo de Barcelona. Y yo me quedé toda parada porque pensé que él no quería. Es verdad que se había adelgazado mucho y estaba muy deteriorado. Dice, porque con el AIDS yo no puedo pensar en 2 años vista.
La mare pues, ho va sentir molt i sí que és veritat que també la mare em va explicar que els últims dies del Freddy ell demanava de sentir l'ària de la mare.
Me dijo que le hubiera gustado que cantara el ària del Fantasma de la Ópera y yo le dije que lo grabaría y lo grabé para él en el estudio. Y se lo hice llegar.
I després, quan li van demanar de cantar al Barcelona les Olimpiades, que aquí a casa, que el Freddy feia un any que havia mort, la mare va dir, jo sense ell no, si volen posar el vídeo, però sense ell no.
Escolta'm, ja per acabar, i sé que potser és un tema una mica delicat, però tinc prevista una conversa amb l'alcalde de Barcelona perquè, home, Freddie Mercury i Montserrat Caballé i Freddie Mercury van dedicar una cançó a la nostra ciutat espectacular, que l'ha fet, a més, bé, internacionalment, i, home, jo crec que, d'alguna manera, la ciutat, d'alguna manera, també els hi ha de tornar, no?, aquest reconeixement.
Jo crec que sí, va veure, la veritat és que quan va morir la mare, el 18, estava la senyora Colau, que ens va donar, bueno, li va donar a la mare pòstum la medalla d'or al Liceu de Barcelona, quan van fer un documental amb homenatge, diguéssim. I sí que és veritat que deia que per donar un carrer, a lo millor, per donar tal, pues, la medalla d'or se tenia que donar abans de 5 anys, no sé com funciona políticament, però, bueno, per la mare jo sé que seria preciós, perquè, bueno, la seva ciutat, i seria molt maco.
Yo le estoy profundamente agradecida, Freddy, que ha hecho este homenaje a la ciudad en la cual yo he nacido.
He loved me a lot. I loved him too. I had this perfect dream. Sueño me volvió.
This dream was me and you. Montserrat Martí Caballé, moltíssimes gràcies per el teu temps, per compartir aquests records tan bonics que tenen a veure, doncs, amb dues grans figures de la música i de la cultura, com són la teva mare i el Freddie Mercury. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
No us penseu que aquest meravellós viatge en el temps que ens ha regalat la Montserrat Martí em desvia del meu objectiu, cantar Bohemian Rhapsody, no ho he oblidat, eh? Però de la conversa amb la filla de Montserrat Caballé m'ha quedat un deute pendent. He d'aclarir, si puc, què pensa fer la ciutat de Barcelona per retornar-li a Freddie Mercury i a Montserrat Caballé el regal que ells ens van fer amb la seva meravellosa cançó. I per aclarir-ho, he de picar la porta més amunt possible. Vull parlar amb l'alcalde de Barcelona. Hola, bona tarda. Que puc parlar amb l'alcalde de Barcelona, el senyor Jaume Collboni?
El mateix que l'està tenent.
Vostè és l'alcalde?
Jo soc l'alcalde.
Molt content i molt agraït de parlar amb vostè.
Moltes gràcies, igualment.
A més, m'han dit que l'alcalde de Barcelona és un gran fan de Queen i gran fan de Freddie Mercury.
Soc un gran fan del Freddie Mercury, de Queen. Gosaria dir que em sé alguna cançó, però no t'ho diré perquè si no me la faries cantar. Però des de molt jovenet sóc un fan absolut i a més sóc dels, si em permets l'expressió, dels friquis que té fins i tot els vinils de l'època que van sortir en el seu moment, o sigui, imagina't.
Els originals, eh?
Els originals.
Això de cantar com Freddie Mercury, ja li dic que millor que no ho intentem perquè un servidor està ficat en això i és impossible, eh?
És impossible, és inimitable. Si que li han sortit molts imitadors, és inimitable.
És inimitable, sí, ja m'ho pot ben dir. La figura de Freddie Mercury està lligada molt a la ciutat de Barcelona perquè va fer la cançó amb Montserrat Caballé, doncs que va... Si ja era una ciutat coneguda a nivell internacional amb aquesta cançó, és evident que la va portar encara més arreu del món, no? Diríem que Freddie Mercury li va fer un gran homenatge a Barcelona i ara la qüestió seria, Barcelona no li hauria de fer també un gran homenatge a Freddie Mercury?
Barcelona li farà homenatge al Freddie Mercury i a la Montserrat Caballé i farà un homenatge, o ens farem un homenatge d'aquell moment icònic i històric de la nostra ciutat durant els Jocs, de fer un... Bueno, en una zona cèntrica i coneguda com és el Parc de les Glòries, doncs un espai amb un moment, amb una peça monumental doncs d'aquest moment de la cançó que reflecteix també un moment de la història de Barcelona, no? Hem parlat amb la família Caballé i ens ha donat també l'autorització. Ens ho devíem com a ciutat, jo crec, perquè és important que també els moments més contemporanis de Barcelona doncs estiguin reflectits, i a més a tots els que som fans del Freddie Mercury, de Queen, i també de la Caballé, doncs també tindrem un espai, no?, on veure-ho.
Es farà referència tant a la figura dels dos artistes, del Freddie Mercury i de la Montserrat Caballé, però també a la cançó i el que va simbolitzar la cançó i els Jocs, al final els Jocs Olímpics, com a projecció internacional de la ciutat i com a moment cultural també de la ciutat, i on va néixer el que és, com et deia abans, doncs, el nostre himne, no? L'himne que tothom reconeix com a propi.
I suposo que es farà, evidentment, doncs, amb una inauguració com Déu mana, amb música i amb el que toca.
Per tot l'alt ho farem, perquè jo crec que és un moment que també molta gent de la ciutat està esperant i que on ens retrobarem, no?, amb la millor història de la nostra ciutat.
Perfecte. Alcalde, doncs ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies i quedem pendents d'aquest gran homenatge que la ciutat li farà a Freddie Mercury i també, evidentment, a Montserrat Caballé.
Molt bé. Doncs moltes gràcies a tu per trucar-me i per donar-me l'oportunitat d'explicar-li a la gent també doncs, la bona notícia d'aquesta escultura i aquest reconeixement que farà Barcelona a Montserrat Caballé i Freddie Mercury.
Doncs ja tenim exclusiva. Barcelona li dedicarà una estàtua monument a la parella que va fer del nom de la ciutat una cançó que es reconeix arreu del món. Serà el nou Parc de Glòries i, segons ens ha dit l'alcalde Collboni, abans de finals d'any ja tindrem el projecte. I ara què, Bernat? Us deveu preguntar. Cantes o no cantes Bohemian Rhapsody? Is this the real life? A veure, sortir-me'n, el que se'n diu sortir-me'n, no ho acabo de fer. Is this just fantasy? Però he tingut una idea. Va, us ho explico.
I si li demano un cop de mà a la intel·ligència artificial?
A veure, em fa una mica de vergonya, la veritat. Avui dia tothom ho fa servir. Alguns amb finalitats nobles i d'altres una mica més tenebroses, però això que jo vull fer no és res dolent. Entrem al món de la revolució tecnològica més bèstia dels nostres dies.
Against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, put not gone and thrown it all away. Mama,
fracàs absolut, derrota inapel·lable, fiasco màxim, desfeta total. Ni amb la IA me'n surto. No cal insistir més. I si no he nascut per cantar Bohemian Rhapsody? I si la vida m'està dient que aquest repte no té cap sentit perquè qui l'havia de cantar ja ho va fer i ho va fer molt millor del que jo podré fer-ho mai? La pregunta que m'he de fer és clara. Cal que jo canti Bohemian Rhapsody? I veig clar que la resposta és no. No perquè quan una obra d'art ja és perfecta, tot el que sigui intervenir-hi només servirà per empitjorar-la. No perquè el que va fer Queen ara fa 50 anys va ser el fruit d'un talent i d'una genialitat que qualsevol intent d'imitar-ho està condemnat a fer el ridícul. No perquè, com hem descobert durant aquest viatge que hem fet junts, és impossible i, per tant, inútil voler fer el que Freddie Mercury va fer de forma absolutament perfecta fa 50 anys, sense intel·ligència artificial. I quina importància té, realment? Què passa si no acabo cantant Bohemian Rhapsody? És greu? Terrible? Dramàtic? No. Si ja tenim la versió original, a qui li cal un succedani? Amics i amigues, no cantaré. I no ho faré perquè ja ho fa Queen. I perquè si no ho faig, realment no passa res.
Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me.
Rapsòdia Bohèmia és una producció de Catalunya Ràdio creada per Bernat Soler i Sam Silva i inspirada per la genialitat de Freddie Mercury.
Taking crashing about for the moment.
Oh, fucking... Six...